Tailàndia, una d'aquelles històries que et fan pensar en la vida que portem, en quines són les prioritats, a què dediquem més atenció, a la salut, a la feina, a l'amor. És la història de l'Assumpció Malagarriga. Diu ella que no sabia estimar, que no tenia temps ni per estimar ni perquè l'estimessin, que només treballava i treballava, que li semblava que ell era imprescindible en la feina que feia. Més de 40 anys dedicada a la música, com a professora, també com a gestora cultural a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Auditori de Barcelona, té la Creu de Sant Jordi, és la impulsora del projecte Cantània, que molts de vosaltres coneixereu, que implica cada any gairebé 50.000 nois i noies catalans en concerts a diferents punts del país. Total, una vida amb molta feina, amb molta responsabilitat. Fins que el 2015... amb 62 anys, quan estava fent una conferència a Porto, a Portugal, va tenir un ictus. I, evidentment, l'Assumpció ha hagut de tornar a aprendre tot de zero, a caminar, a parlar, a llegir i a escriure. I ho ha fet i acaba de publicar, parlant d'escriure, un llibre que es diu Ànimes tocades, viure amb un ictus. L'he anat a conèixer a casa seva, al barri de la Sagrera de Barcelona, i aquesta és la conversa que hem tingut.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, una mica nerviosa, com toca.
La farem en català, l'entrevista, eh?
Sí, perquè em costa molt parlar en castellà.
Però tu el castellà el sabies abans?
Sí, i l'anglès també, i sabia llegir música també.
Ja has perdut el castellà i l'anglès?
Sí. Sí, el castellà ara el puc, pensant molt, puc parlar en castellà, però he de pensar molt. Igual que en català, al principi, havia de pensar molt cada paraula. Ara puc parlar sense pensar. I l'anglès encara no. Encara no hi és.
Ja hi haurà temps.
Sí, o si no, és igual. Podem viure sense.
Tu vas tenir un ictus el 2015. Sí. Clar, l'ictus és d'aquelles coses, com passa amb moltes malalties, que sempre penses que li passarà amb els altres, no? Que no t'ha de passar a tu.
Sí. Jo no sabia què era un ictus. No, aquesta paraula no l'havia sentit mai. I un dia em vaig trobar malament i quan em vaig despertar em van dir que tenia un ictus. Diguem. I si no, és una cosa que no ni que hagués explicat què era, no penses que et toca, que et tocarà a tu. A més, penses que és de gent gran o coses així, però no. Però toca, sí, també hi ha molts nens amb ictus també, i gent molt jove.
En canvi, tu ara vincules l'ictus que vas tenir amb el ritme de vida, amb l'obsessió per la feina que tenies abans, no?
Sí. Jo treballava molt i disfrutava molt, i em semblava que treballava molt bé i que feia el que havia de fer i tot això, però portava un estrès que no podia dominar. Portava un ritme de vida que no podia parar ni que volgués, diguem, no? I llavors em va venir l'ictus. I les coses després a la llarga les pots analitzar diferents, no? I jo ara sé que sóc addicta a la feina, però tinc una addicció igual que quan una persona és addicta a l'alcohol o a la droga o el que sigui, i segueixo sent addicta a la feina. Jo crec que quan t'agrada molt la feina i et sents valorat i et sents important i et sents no sé què, t'agafa l'addicció.
No sé. A més, en el teu cas, la feina molt vinculada al món de la música, tota la vida, no? Tota la vida fent de mestre de música a totes les edats, a primària, secundària, a la universitat, també molts anys dedicada a la gestió, no?, de temes musicals, dirigint corals, a l'Ajuntament, a l'Auditori. Clar, la música, dius, és feina, però no és feina, et pot semblar, no?
Sí, i és et sembla que salves el món.
A través de la música?
Sí. Penses que a través de la... Jo pensava que, que treballava la música d'una manera que tocava d'alguna manera l'ànima dels nens i de les famílies i dels mestres. I jo crec que, que feia alguna cosa, diguem, no? Però bueno, però bueno, a mi això m'ha salvat l'ànima també, eh? Vull dir que d'alguna manera com si m'he mort, però ara estic molt millor que abans, diguem que...
Ara estàs millor que abans, després de l'ictus?
Sí, molt, infinitament. Infinitament. Jo havia de viure l'ictus. No canviaria... És molt dur viure un ictus. Però el que m'ha portat és el que necessito per viure. No, jo ara no vull viure sense un ictus. És, és el món és molt més gran del que l'havia vist mai, de com l'havia vist fins ara. I tinc molta feina per encara he d'aprendre molt, no? Però tinc camins oberts, que abans tot era treballar, prou.
És increïble sentir això.
És la veritat. És una gran veritat.
Més feliç després de l'ictus que abans.
Molt més. Molt. Però amb coses molt més obertes. Amb molts... I amb moltes capacitats d'estimar, de disfrutar de qualsevol cosa, de poder ajudar, de creure en tu mateix, d'estimar-te tu, de veus el món completament diferent, tot.
Llavors què passa, que sabem, som més bons treballant que estimant?
A veure, torno-me a dir això.
Si som més bons treballant que estimant, si ens dediquem més a treballar que no pas a estimar.
Jo no sabia estimar. He descobert la quantitat de gent que m'estimava després de l'ictus. I ja m'estimaven abans la gent, però ja no tenia temps de sentir-ho. I crec que tampoc tenia temps d'estimar-los. Tampoc, jo crec, eh? Jo suposo que la gent devia pensar que sí que els estimava, eh? Però el que sento ara és molt diferent del que sentia abans d'estimar, diguem. Sí, sí.
Assumpció, tu tens la sensació que has nascut dues vegades?
Jo no sé si és això, però sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Clar, tens un avantatge respecte dels altres, no? Perquè de la primera vegada que naixem no en tenim cap record. No en sabem res. Una experiència que de cop i volta, després de 9 mesos a dins d'un lloc i deus estar molt bé, no? Surs i dius, hòstia, on t'he anat a parar? Jo, no? Si poguessis pensar en aquell moment, diries, on t'has anat a parar, no? Creus que és comparable a quan tu et despertes a l'hospital després de l'ictus i no sé quin és... Saps explicar-me quina és la teva reacció, diguem, en aquest segon naixement amb 62 anys?
És que pensa que quan després de l'ictus no reconeixes res. No saps on ets, no saps què t'esperen i què et passarà. I no sé què. No sé.
Però fixa't, estàs explicant coses, tens molta por, no saps on ets, no saps què t'espera, no saps què et passarà, que suposo que no deuen ser tan diferents de les que podríem dir quan acabes de néixer, no?
Sí, perquè deus trobes llums, trobes freds,
tot pot ser. No toques vores, diguem, no?
Deu ser el mateix, pot ser que sí.
Clar, i llavors ve un procés que és tornar a aprendre-ho tot, no? Que també dius, hosti, amb 62 anys he de tornar a aprendre a parlar, a llegir, a escriure, que pel que em sembla d'una persona culta com tu, que s'ha dedicat tota la vida a la música, devien ser unes parts molt troncals, no? Parlar, evidentment, llegir, escriure.
I caminar, i agafar qualsevol cosa. I ho has de tornar a aprendre tot, 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 tot. I això és dur. El que passa que de seguida vaig tenir la sort de veure sentir els, que érem un equip, el cervell i el cos i jo. I llavors veure que el cervell m'anava responent, diguem, i llavors sense haver perdut la capacitat de recordar el que sabia fer abans, era un plaer brutal, saps? O sigui, per exemple, no entendre cap número i que un dia vagis veient que hi ha unes taules de multiplicar que et sonen, per exemple, era tan divertit que era... I llavors la recuperació per mi va ser una època d'infinit plaer i també
disfrutar aprenent, no?
Sí. També pateixes, per això, perquè comences a fer coses que veus que no i que no i que no i que no i que no saps cap on anirà, no? Però també tinc una capacitat que és d'acceptar que això és molt important. És o sigui, la realitat després de l'ictus és diferent de la d'abans. I això ho hem d'acceptar. Menys, quasi res tornarà a ser com abans.
Tu dius que ara ets més feliç que abans de l'ictus, però hi ha un moment, suposo, que quan et despertes, quan passen uns dies, no? que veus que no pots parlar, que no pots llegir, que no pots escriure... Això d'entrada deu ser un cop molt dur.
Sí. Vaig necessitar dies per entendre això. O sigui, és curiós, perquè... O sigui, quan estava a Porto, els primers 15 dies, recordo que per exemple, necessitava... A les nits em quedava sola, no? I llavors no saber quina hora era o no poder mirar el mòbil era massa... un canvi massa brutal amb la vida de la setmana passada, no? Llavors, volia que em deixessin un rellotge o un mòbil. Llavors, demanar això, vam estar dies parlant amb la Maria i el Paco i fins al final van entendre que volia tenir el mòbil a la nit, per exemple, no? Però vam estar dies per explicar què necessitava. Però jo no podia parlar, no? Llavors... Però quan vaig tornar, vaig arribar... A veure, o sigui, al cap de 3 setmanes o així, després de l'ictus, recordo un moment a l'Esperança, a l'hospital, que van passar les doctores i no sé què van dir. Que va dir no sé què van dir, que vaig entendre que jo no sabia parlar, ni llegir, ni escriure. Ho hauria de saber, però no ho sabia. I recordo que vaig plorar 3 dies seguits. Llavors vaig tenir consciència d'això, de que no, de que no sabia parlar ni llegir ni escriure. És bo.
Perquè, clar, per exemple, hi ha un concepte que és la fàcia, no? Que n'hem sentit a parlar amb el Bruce Willis, amb l'actor, no? Que ha hagut de deixar d'actuar precisament per aquest això, i m'agradarà que m'expliquis una mica com una mica què és la fàcia o com l'has viscuda tu.
La fàcia és això, és la capacitat de llegir, d'escriure i de parlar, però jo no t'ho sé explicar a nivell científic, però...
És a dir, tu pots pensar... És a dir, per exemple, amb aquesta idea que deies, no?, que tu volies un rellotge o un mòbil per saber a la nit quina hora era. Tu aquest pensament el tenies al cap?
Claríssim.
I no et sortia a dir-ho?
Però no és que et faltin paraules. En el llibre tinc molts capítols dedicats a la fàcia, perquè una de les coses que he volgut fer al llibre és posar paraules a moltes coses que ens passen i no sabem ni que ens passen. I llavors, per exemple, he volgut posar paraules a què és a la fàcia, per exemple, quan vols parlar, no és que et falti una paraula, que també. Però necessites una estructura, necessites unes capacitats d'organitzar el pensament, per exemple, i això és la fàcia, és la fàcia. Però jo tampoc ho sé explicar, però per exemple, jo sé que dos anys després de l'ictus vaig dir que volia escriure un llibre, perquè el que estava passant a dins del meu cervell era tan preciós que ho volia escriure i no vaig poder, perquè no podia. Ara jo sé que no podia construir frases ni res.
Anava a dir això perquè estem parlant del llibre, t'he vingut a veure, acabes de publicar aquest llibre que es diu Ànimes tocades, visc amb un ictus. Clar, si el procés de parlar, per exemple, és tan complicat com ens l'has descrit, el procés d'escriure el llibre, com ha sigut? Com has pogut escriure aquest llibre?
Sí. Mira, perquè és molt tossuda i perquè m'agrada molt pensar no ho sé, volia fer això, dos anys abans no podia. Llavors vaig començar a escriure notes del mòbil, notes de veu. Llavors em posava cada dia de nou a dues, cada dia, i llavors anava escrivint idees de coses que pensava que era important de deixar-les escrites per gent que té ictus i per gent que no té ictus, i perquè vull que la gent pugui entendre què és viure amb un ictus, perquè l'ictus el tenim fins que ens morim, encara que a nivell de sanitari no se'ns consideri, diguem, no? Però l'ictus el tenim present cada dia. Tota la gent que estem a l'associació sempre penses que tens un ictus, sempre.
Llavors dius això, eh? Un ritme d'escriure cada dia de 9 a 2, t'ho posaves al matí fins al migdia. Quantes pàgines podies escriure en aquestes 5 hores?
El dia que escrivia molt, una pàgina i mitja, o així és com a molt, perquè jo he de pensar cada lletra per escriure. I així, ara, per exemple, si vull escriure el verb, per exemple, he de pensar una B, i llavors escric, llavors em faig amb l'ordinador i llavors he de mirar amb el corrector, llavors se m'ha desenvolupat una memòria visual brutal i veig molt ràpid si està ben escrit o no, tot i que hi ha moltes faltes d'ortografia igual, però tinc una memòria, i llavors a partir d'aquí vaig escrivint el llibre, i llavors busco molt cada paraula.
Que pensava els escriptors, no?, que diuen això, que hosti, treballar frase a frase, no?, cada frase és molt important, en el teu cas és cada paraula.
És que jo no he escrit mai un llibre. Clar, per exemple, llavors quan vaig tenir el llibre escrit, dius, hòstia, ara què faig amb això? I per això els tinc a casa amb una caixa.
Sí, que m'has ensenyat abans que en tens 500 aquí que t'acaben d'arribar, eh?
Sí. Perquè no entenc el món dels editorials, encara no entenc, però bueno. I llavors he disfrutat molt escrivint, m'ha ajudat a anar molt al fons de la meva vida, diguem, perquè després d'un ictus has de canviar-ho tot, des de les coses més petites a nivell d'hàbits i de costums i tot això, però també canvies la teva visió del món i la teva missió a dins del món i tot.
Si havies d'explicar un exemple de cada, diguem, un exemple de canvi petit que has fet a la teva vida, no?, això que deies de costums o de... i un exemple d'això, de com, amb què has canviat aquesta visió general del món.
Un canvi petit és, per exemple, que la mà esquerra ara és més dominant que la dreta, perquè la mà dreta no té cap, no té sensibilitat, no? I llavors no d'això. O, per exemple, jo que sé, que abans et llevaves fent no sé què, pum, 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 i ara cada cosa és molt lenta, i l'has de pensar molt cosa, perquè només, per, només pensar-la ja és molt lent i tot això. O sigui, i a nivell de global han canviat coses molt essencials de la meva vida. O sigui, la primera cosa és que la cosa, abans, jo abans pensava que, a part, que des de l'educació, l'educació, la cultura i la política ajudava a canviar el món, diguem, no? I que era la cosa més important del món, a fer això. I ara sé que la cosa més important del món sóc jo. I que aquest jo és el meu cervell, el meu cos i la meva ànima. I que a partir d'aquí puc canviar el món, si vull. Però la meva responsabilitat en aquest món és cuidar el meu cos i el meu cervell, que és on ara hi viu la meva ànima, diguem.
Què s'assembla més a l'assumpció d'abans, el teu cos o el teu cervell?
A veure, torno a preguntar.
Què s'assembla més a l'assumpció d'abans de l'ictus, el teu cos, el cos que jo veig aquí davant meu, o el teu cervell?
El meu cos abans no hi era. I no m'agradava gens, i era diferent d'ara, i no l'estimava gens, i no el cuidava gens. I el cervell no sabia que existia. O sigui que tant és una cosa com l'altra. Jo feia, no hi era. No hi, abans no hi era. Diguem.
En canvi, hi ha un tercer factor, que és l'ànima, no? Com parlaves abans. L'ànima és la mateixa?
Jo crec que sí. Jo crec que l'essència, que és el que tenim tots, encara que no ho sapiguem, i que és la cosa més important del món, i això no canvia. Això no canvia.
Si poguéssim viure dues vegades, diguem, no? Sabríem que, hòstia, estaria bé que per fer aquest canvi o per trobar la vida de veritat no caldria que tinguéssim un ictus, no?
Però tampoc és dolent tenir un ictus. Saps? És una experiència de vida que és dura, però les coses dures no són dolentes per sistema, són dures.
Són dures, però no són dolentes, sí, sí. Quina relació tens ara amb la música? Perquè la música ha sigut la teva vida durant més de 40 anys. Sí. I ara què, després de l'ictus?
Vaig tancar del tot, la música.
Ni escoltar-ne?
Gens. Només anava als concerts de la meva filla i del meu gendre, o algun que em convidava, algú molt especialment. I gens, no...
I ho disfrutaves quan anaves als concerts?
Gens. Bueno, amb els seus, sí, diguem, perquè per la connexió... com es diu?
Sí, familiar o emocional, no?
Emocional. I una altra vegada el Joan Ullí em va convidar al Palau de la Música, que venia l'orquestra de Venezuela, dels joves aquests, perquè hi havíem anat uns anys abans amb el Dudamel, i vaig anar amb molta il·lusió, feia un any de l'ictus, i va ser horrorós, perquè era un soroll per mi, una orquestra en aquells moments, oh, horrorós, i no podia marxar per allà al mig. Llavors, quan es va acabar, vaig marxar corrents, però era un soroll a dins del camp molt gros, molt gros, molt gros.
És curiós, que hem viscut tota la vida envoltada de música, ensenyant música, gestionant música, però que la música era el centre de tota la teva vida. Ara no.
No. Potser ho tornaràs a fer, potser ara sí, o potser no. O potser ja en tinc prou.
La trobes a faltar?
No. No.
I la feina que feies abans la trobes a faltar?
Lo de la feina és costa sentir-te prescindible, diguem. Saps?
Costa sentir-te prescindible.
Sí, costa. O sigui, no trobo a faltar la feina ni els nens, sinó... Ara ja no, però al principi dius, jolent, tu. És que havia treballat molt i era un projecte molt gran i pensava que era meu, saps? I llavors quan veus veient que va diferent de com tu penses i no sé què, costa.
Yeah. És que això passa, jo crec que aquesta lliçó, no? Qualsevol àmbit, no? Fins i tot en àmbits on hi ha grans estrelles, no? La música, l'esport, el periodisme, també, no? Que quanta gent s'ha pensat que era imprescindible en aquell programa o...
I
no passa res, no?
Sí.
I en ve un altre després que ho fa tant o més bé que ho feies tu.
Sí.
Però no és fàcil.
No.
Sí, però no és fàcil.
No és fàcil. Aprenentatges que hem de fer.
Clar, és que potser també som imprescindibles en altres llocs que no som a la feina, sí. I no ens n'adonem, no?
Exacte. I només ho veiem quan agarrotades, no?
Ara aquest llibre, que sí. Amb 7 anys, després del teu segon naixement, no? Perquè és això, realment, és que gairebé ho podem comparar, això. És com si una nena amb 7 anys publica un llibre.
Sí, perquè he volgut... Bueno, he volgut... Com que no... Com que em costa molt de llegir i d'escriure, tot el que he escrit en el llibre... Ho he pensat de nou, diguem. He volgut escriure tot el que he après gràcies a l'Ictus, diguem. Saps? Que és molt. És molt, molt.
Tot el que tens aquí dins el cervell.
Sí.
Aquest cervell ha treballat molt aquests anys.
Sí. És que és brutal. El que tenim a nivell de cervell i de cos... Només amb això ja hauríem... Només pensant en el cervell i el cos ja hauríem d'estar sempre contents.
Som-s'hi un plaer, sort.
Moltes gràcies.